Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Seguiment d'Esmatza no es tornarà a reunir fins a nou avís. Junts per Sabadell, que presideix la comissió i que la va impulsar inicialment, ha decidit suspendre-la temporalment. La portaveu de la formació, Lourdes Ciuró, ha fet l'anunci poc després que la Crida hagi presentat una instància a l'Ajuntament de Sabadell perquè porti el contracte del servei a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat.
Si la Crida decideix mantenir aquest document perquè es valori si s'ha de presentar o no, doncs per nosaltres no té sentit i proposaríem la suspensió definitiva d'aquesta comissió. Això no va de prejudicis, ni va de treure conclusions precipitades, no va de qüestionar la feina que puguin fer legitimíssimament els grups, sinó que va de preservar el sentit d'una comissió especial ad hoc que s'havia creat per voluntat de tots els grups municipals.
Els cridaires han defensat la seva postura i han assegurat que la comissió de seguiment d'Esmatza pot continuar funcionant, tot i que el contracte es faci arribar en paral·lel a la comissió jurídica assessora. Durant el Notícies Migdia escoltarem totes les reaccions a l'afer. Abans,
titulars.
Elena Molís, molt bon dia.
Bon dia.
La Crida per Sabadell reconeix que Nani Valero no va passar cap concurs per optar a la plaça de cap de negociat.
Ara bé, defensen que el procés que es va seguir no amaga cap irregularitat i recorden que l'actual portaveu de la Crida ja s'havia guanyat la plaça d'interina amb anterioritat.
És veritat que és un procés que es fa d'urgència i que, per tant, no genera una sèrie de proves i de més de concurs, però sí que està a la funció pública per un concurs inicial.
Els anticapitalistes responen així a la investigació oberta per l'Oficina Antifrau de Catalunya i que ha de determinar si l'ascens de Valero es va fer a dit.
I avui us explicarem el cas d'en Biel, un nen sabadellenc amb paràlisi cerebral que necessita una operació al fèmur de forma urgent.
La seva família ha engegat una campanya de micromecenatge per reunir els diners necessaris per poder intervenir el nen a Grècia i que pugui recuperar part de la mobilitat. Judit Puigdomènec, la mare del Biel, n'ha parlat avui al programa Al Matí.
Amb l'ajuda de molts professionals i de músics que s'han volgut solidàriament pues, volcant el projecte, hem creat un disc preciós on se li dona veu al Biel perquè canta el tema principal, que es diu We Are Biel.
El Biel va patir una manca d'oxigen en el moment del naixement que va tenir lloc a l'Hospital de Terrassa.
Manu Lanzarote es perdrà la visita de l'Hèrcules de diumenge a les 5.
El tècnic Antonio Hidalgo ha confirmat en roda de premsa que el mitja punta arlequinat no s'ha entrenat durant tota la setmana i serà baixa per segona jornada consecutiva. Tot a l'espera que el centre d'esports faci oficial en uns minuts el fitxatge de Txiker Ozerin Jauregui.
Ho sabrem a partir de les 2 a l'Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
La previsió del temps. Sembla que ens espera un temps primaveral durant el cap de setmana. Francesc Figuerola ens ho confirma des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, què tal? Continua el temps dominat pel pas d'aquests fronts freds, càlids, més aviat molt poc actius, que impliquen aquest increment dels núvols transitoris i després novament obertura de clarianes. I de fet és el que ha passat avui divendres. Hem començat amb molts núvols, però ràpidament s'ha anat aclarint el cel. De fet, aquesta tarda quedarà el cel serè o poc ennuvolat. Malgrat tot, creixeran algunes nuvolades a la zona del Pirineu Oriental, que és probable que deixin algun ruixat. I això sí, també persistirà algun núvol de vent enganxat a les muntanyes del litoral i prelitoral de la meitat sud de Catalunya. De cara a demà, la mateixa tònica del temps, increment dels núvols de matinada, i això farà que fins a mig matí estigui molt ennuvolat, però ràpidament el front de demà s'esveirà. Per tant, la tarda de dissabte quedarà ben asserenada. I diumenge, domini el cel serè o entrenyat pel pas d'alguns núvols alts i prims. Temperatura similar avui i demà, i de cara a diumenge pujarà amb un ambient agradable al centre del dia. I també hem de comentar que no farà excessiu vent, però que alguns cops forts de component sud i oest es donaran a bona part de la meitat sud del territori. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació del trànsit. Força problemes a aquesta hora a la xarxa viària catalana. En aquests moments hi ha circulació intensa a l'AP7 en els dos sentits de la marxa a l'altura de Barberà del Vallès. També hi ha circulació intensa, en aquest cas, a la ronda litoral en els dos sentits de la marxa, és a dir, tant per anar cap al nus de la Trinitat com en direcció al Llobregat. I també hi ha problemes, en aquest cas, a la ronda de dalt, on s'ha produït un carril tallat en direcció al nus del Llobregat a conseqüència de l'avaria d'un vehicle. Aquestes són les principals incidències a aquesta hora a les carreteres catalanes, però com funciona en aquests moments el transport públic ens ho explica des del Transmet la Cristina Adrián. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs hem de recordar als usuaris de la línia R1 de Rodalies de Catalunya que pels danys produïts pel temporal estan interrompuda la circulació de trens entre Malgrat de Mar i Massanet-Massanàs i s'ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Entre Mataró i Malgrat de Mar també es poden produir retards superiors als 15 minuts. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, així com metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de Generalitat, circulen en normalitat segons els diferents operadors. I finalment, destacar que demà dissabte a la tarda obre les portes al públic la nova estació Zona Franca, la vuitena de la línia 10 sud de metro que dona servei al polígon industrial i passa a ser origen i final de línia. I això és tot el moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bona tarda.
Gràcies, Cristina. Passen pràcticament 7 minuts de dos quarts. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
Aturada la comissió de seguiment d'ESMATSA fins a nou avís, Junts per Sabadell, amb el suport de totes les forces, a excepció de la Crida i Esquerra, ha decidit suspendre-la. Tot plegat arran de la presentació d'una instància per part dels anticapitalistes per portar el contracte del servei de neteja viària i recollida d'escombraries a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia.
Un fet que des de la formació encapçalada per Lourdes Ciuró consideren que fa perdre el sentit de l'organisme aprovat al ple.
Ciuró reclama a la Crida que retiri la instància per portar el contracte a la Comissió Jurídica Assessora. Si no ho fa, la comissió quedarà suspesa de forma permanent. La portaveu de Junts insisteix que la comissió de seguiment havia de servir, entre altres coses, per prendre aquesta decisió de forma conjunta i lamenta que la Crida hagi anat per lliure.
Portar-ho això ja i que l'Ajuntament faci un informe per acabar-ho portant deixa sense sentit la pròpia comissió, perquè es va verbalitzar en el ple que volíem tenir tots els elements de judici per decidir informadament tots els grups si donaven suport a portar-ho a la comissió jurídica o decidien no donar-li suport. Nosaltres vam votar en el ple com a Junts, diem, no acceptem portar-ho avui perquè ens falten elements de judici que esperem esbrinar constant en la celebració de les comissions. Si ara ja es porta sense acabar els treballs, quin sentit té la comissió?
Des de Ciutadans s'han alineat amb Junts i defensen que mantenir els dos processos no té cap sentit.
Tècnicament és compatible. El que nosaltres dèiem que era perdre el temps, fer totes les compareixences, recabar tota la informació i fer uns informes de la comissió per decidir què fem, si al mateix temps hi ha una part actora de la pròpia comissió unilateralment decideix que en el ple que tenim les mateixes majories que la comissió s'ha de votar un tema només, no. En el si de la comissió hem de decidir exactament què fem, no només un tema de la Comissió Jurídica Assessora. Per tant, nosaltres sí que creiem que tècnicament és possible, però que és incompatible treballar al mateix temps.
Escoltàvem Adrián Hernández, portaveu de Ciutadans. Des de la Crida, en canvi, consideren que la comissió de seguiment es pot fer en paral·lel al procés amb la Comissió Jurídica Assessora. El regidor i exalcalde Matías Serracant ha carregat contra les formacions que han apostat per la suspensió.
Creiem que és una actitud irresponsable per part dels grups, creiem que hi ha una feina a fer. Avui mateix s'havia convidat a 4 persones que han destinat aquest matí a poder venir a donar explicacions i, per tant, creiem que és una falta de respecte cap a les persones que han vingut no haver-los deixat intervenir en el marc d'aquesta comissió i esperem doncs trobar punts de diàleg per poder continuar treballant i donant totes les explicacions per part de les diferents persones compareixents. Si no, entendrem que no és res més que una excusa la voluntat de no seguir treballant en el marc de la comissió.
Des d'Esquerra Republicana, el regidor Raúl García Barroso també veu necessari mantenir la comissió de seguiment. Ho ha apuntat en un vídeo a les xarxes socials.
Nosaltres ens hem oposat a aquesta suspensió de la comissió, donat que entenem que ha de ser la comissió que ens doni la informació als regidors per poder prendre aquesta decisió, i el motiu exposat per part de la gent que ha votat a favor de la suspensió doncs no és suficient.
Justament avui s'havia de portar a terme la segona sessió de la comissió amb les compareixences dels exregidors Albert Boada, Lluís Perarnau, Xavi Guerrero i el tècnic Jordi Colomer.
I la Crida convida l'oficina antifrau a mirar-se en detall l'ascens de Nani Valero dins de l'Ajuntament. La formació defensa que el nomenament de l'actual portaveu del grup municipal com a tècnica en cap de negociat de diversitat i interculturalitat el 2016 es va fer seguint la legalitat a través d'un procés d'urgència. Així ho han assenyalat després que s'hagi fet públic que Antifrau està investigant si aquesta contractació es va fer a dit.
La regidora de la Crida, Anna Lara, assegura que el nomenament de Valero es va fer per la via d'urgència davant la impossibilitat de fer un concurs públic arran de la congelació de places. Tot i això, en defensa de la legalitat, insisteix que va ser un procés obert als altres treballadors de l'Ajuntament.
El procés que la va ficar com a cap de negociat en realitat era un procés que no la competia només a ella, sinó a més treballadors, i que el que feia era regularitzar una sèrie de places que ja era gent que ja estava fent aquelles funcions i que en realitat era petició dels propis serveis, no? Per tant, doncs, si el Tifrau investiga això, cap problema, amb molta tranquil·litat, i doncs bé, que s'ho mirin bé del dret i del revés, que això i tantes coses més, tot el que desitgin, perquè nosaltres estem aquí sense cap problema, que estem molt a favor de que es faci una revisió de tots els casos que puguin semblar que generen algun tipus de sospita, però en tot cas nosaltres sabem que aquest procés es va fer bé i no ens preocupa.
Des de Ciutadans, Adrián Hernández denuncia que el nomenament de Valero no és l'únic que ha provocat dubtes en el si dels sindicats dels treballadors de l'Ajuntament. Per això reclamaran a l'equip de govern que revisi totes les contractacions i nomenaments d'aquells anys.
Nosaltres, quan ho parlàvem amb el sindicat, ells ens deien que per fer aquesta tasca s'ha de tenir aquest requisit que no es compleix, etc. Amb la qual entenem que hi haurà més d'un cas que estaria en la línia de la informació que demana Antifrau. Per tal de que no tornem a sortir a les notícies, Sabadell, Antifrau, etc., doncs el que demano al govern que faci una revisió d'aquests expedients, però en la línia del que demanen els sindicats, eh? Vull dir, el que demanen els sindicats, doncs revisar-ho perquè no hi hagi un altre cas com el de la Nani Valero.
Des de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró confia que aquest nomenament s'aclareixi el més aviat possible, sobretot, diu, pel bé de l'administració local.
A part de manifestar que ha sigut una setmana horribilis per dos dels anteriors grups del quatripartit, desitjar que s'esclareixin els dos fets a la major brevetat, perquè continuem apareixent als diaris per coses negatives. Per tant, demanaríem celeritat a qui correspongui, que no ho sé, ho desconec, per escatir aquestes coses que en definitiva no fan cap bé a la institució.
De moment, Antifrau ha demanat a l'actual equip de govern una relació de llocs de treball que fins ara ha ocupat Valero a l'Ajuntament, així com informació sobre el sistema d'elecció.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Dos minuts per arribar al punt de 3:15. Sabadell sancionarà els conductors de patinets elèctrics que no compleixin amb les normes de circulació. El tinent d'alcaldessa i regidor de Mobilitat, Trànsit i Transport, Jesús Rodríguez, ho ha confirmat avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio. El regidor ha assenyalat que el govern té gairebé enllestit l'esborrany de la futura ordenança de circulació que recollirà aquestes multes. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Núria. Una regulació que prendrà com a punt de partida els acords presos en el si de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Públic, dels quals us en parlàvem ahir. Les principals recomanacions passen perquè els patinets elèctrics circulin pels carrils bicis si la persona que els condueix és major de 12 anys i perquè els usuaris sempre duguin el casc. Sobre aquest últim aspecte, el tinent d'alcaldessa, Jesús Rodríguez, ha obert la porta a que no tothom el dugui posat.
Copiarem el mateix model d'altres països en la prohibició en el tema del cas de les persones menors de 16 anys, pues sigui obligatori. Com s'ha de fer la comissió tècnica d'estudi, es discutirà allà els professionals que han de triar.
El regidor de Mobilitat, Trànsit i Transport ha subratllat que també tindran en compte les recomanacions sobre l'ús del patinet elèctric que va llançar la Direcció General de Trànsit el 3 de desembre passat per tal que es quedin recollides en la futura ordenança en la qual treballa el govern municipal des de fa uns mesos.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Okay. aquest que esteu escoltant és el Biel, que està cantant el tema principal del disc We Are Biel, que forma part de les recompenses de la campanya de micromecenatge que a partir d'avui està en marxa per donar-li un cop de mà. El Verkami s'ha creat per aconseguir operar-lo d'una luxació al fèmur que s'ha de fer amb urgència. Però aquesta no és la història més impactant d'aquest petit lluitador i la seva família, Pau.
Exacte, el programa al matí ha parlat amb els seus pares, la Judit Puigdomènec i el Jorge Chang. El Biel va néixer d'un part que no presentava risc, però va patir danys cerebrals a causa de la falta d'oxigen. Els pares els van explicar que possiblement quedaria en estat vegetatiu, que no els reconeixeria i que no caminaria. De fet, li van donar una esperança de vida de 6 mesos. Ara té 4 anys i necessita 35.000 euros per passar pel quiròfan i sotmetre's a una operació preventiva per evitar l'alt risc de luxació als malucs, com explica la seva mare.
Després de molt buscar i de molt mirar, hem decidit tirar per aquesta via, no? Perquè per nosaltres implica una pèrdua menor de funcionalitat, que el que es fa aquí, més durabilitat de l'efecte, no? Perquè se li ha de fer una cosa per treure-li l'espasticitat muscular, que és la rigidesa muscular, que fa que creui les cames en tisora i els caps del fèmur es vagin sortint si la pelvis no s'ha format bé.
Aquest procediment és menys invasiu que insertar-li bòtox cada trimestre amb anestèsia general. Segurament faran l'operació a Grècia, ja que el cost de fer als Estats Units, on hi ha l'inventor del sistema, es dispara. El desig de la família és fer un concert dels temes del disc amb els músics que hi han col·laborat al Teatre de la Faràndula.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Continuem endavant. El Banc Sabadell demana al govern espanyol que no augmenti els impostos a la banca. El president de l'entitat, Josep Oliu, considera que fer-ho pot ser molt contraproduent pel mercat espanyol. Oliu ho ha manifestat avui després de presentar els beneficis del banc durant l'exercici 2019, que augmenten els 768 milions d'euros. Per a l'entitat ha estat un any de normalització i que posa les bases del seu desenvolupament cap al futur. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Malgrat que el negoci hagi augmentat un 134% respecte a l'any anterior, Oliu ha demanat al govern de Pedro Sánchez que no augmenti els impostos específics a la banca. D'una banda, considera que totes les empreses haurien de tenir el mateix tipus d'impostos i per l'altra diu que s'ha d'anar coordinats amb la regulació europea.
Si el tipo de impuestos son impuestos indirectos sobre algunas de las características o sobre algunos de los elementos propios específicos bancarios, eso o se hace a un mismo nivel de coordinación con la Unión Europea o las distorsiones que esto puede crear en el mercado pueden ser definitivamente malas para nuestro país.
Oliu també ha descartat qualsevol fusió específica del BS i nega que en el seu full de ruta actual hi hagi la fusió amb Bankia, com apuntaven alguns mitjans després d'una conferència a la Cambra de Comerç de Sabadell.
I va, que avui s'acaba el mes de gener i demà comença el febrer i entremig ens queda un cap de setmana amb música del gust que vulgueu. Simfònica, acústica, hip-hop i també teatre. Teatre clàssic i teatre emergent de rabiosa actualitat. No us perdeu les propostes culturals del Pau Durant.
T'has deixat un àngel al meu coll.
Els organitzadors del segon cicle musical sonen de l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell han previst que per la tarima del seu auditori passin noms com Joan Masdeu, Estrip o Inuk. Aquests últims, que estem escoltant, són els encarregats d'obrir foc aquest divendres 31 de gener. Ho faran a les 10 de la nit. Josep Maria Llongueras Llongue està exercint de programador del cicle i ens ha explicat com va agafar aquesta responsabilitat.
Com vaig anar a plantejar això, perquè hi havia hagut aquests concerts, el Sonen, que jo no vaig entrar amb el Sonen, vaig fer dos dies al juny, no recordaràs, i quan vaig veure aquell espai, és aquí on va sortir aquesta idea, dir, aquí jo no vull fer el concert de sempre, vaig inventar-me una història especialment per a aquell espai, no? I sí, dius, i quan l'Enric em va proposar això, tot i que no tenia una vocació de programador ni la tinc, l'auditori tirava més que res, saps? És a dir, és que per brindar-los l'oportunitat d'estar aquí, aquesta gent que evidentment els conec a tots.
Com un antídot en temps difícil, Xavi Vidal ens presenta Simetria dels canvis, un espectacle basat en les cançons dels seus dos darrers treballs, Simetria i canvis, o sigui, Simetria i canvis, que una cosa més l'altra, bueno, això sí m'explico. En fi, que parla dels espais oberts de la llum mediterrània, la foscor inquietant de la ciutat en temps moguts. Dos àlbums concebuts, escrits, produïts i interpretats de dues maneres molt diferents, però del tot complementàries. Xavi Vidal.
toquem aquí a Sabadell i a mi em fa molta il·lusió tocar aquí a Sabadell. Toquem poc aquí a Sabadell, he tocat poc perquè hem portat aquest disc l'últim pues, lluny i no hem passat per aquí. I llavors el Pere Urpí em va dir a veure si podia anar a la Cava, ja m'ho va dir fa temps, i he anat un parell de vegades fa anys. Trobo que és un lloc fantàstic, la Cava Urpí, i a més aquí a Sabadell quasi que et ve veure els amics, i vaig amb la meva banda habitual, que són ja amics també, i em fa molta il·lusió, i faré sí. temes dels últims àlbums, sí.
Va acompanyat de la seva banda habitual, doncs, amb arranjaments de la mà d'en Berni Mora, per un espectacle que arriba, traspassa i et fa bategar. Avui divendres a la Cava Urpí a les 10 de la nit. L'Orquestra Simfònica del Vallès té dues cites aquest cap de setmana al Teatre de la Faràndula. La primera és avui divendres a 8:45 del vespre amb l'obra El piano de Beethoven, dirigida per Víctor Pablo López i amb Josep Colom com a pianista solista, substituint a l'anunciada Olga Sheps, que es troba indisposada. La segona cita és una nova col·laboració amb els sabadellencs Brothers Bros, en aquesta ocasió portant el Carnaval dels Animals a la sala del carrer de la República. Òscar Lanuza, gerent de l'OSB, ens recorda que Beethoven està d'aniversari, 250 anyets de res, i la seva música envelleix molt bé. També diu que el concert de piano fa un bon contrast amb els altres que han programat del compositor alemany.
Durant aquesta temporada tenim tres peces claus de Beethoven, tres programes amb l'eix Beethoven, i tocàvem les dues sinfonies, potser les més cèlebres, la cinquena i la novena, com a gran celebració. I aquest concert de piano és especial perquè és un concert de piano que està emparentat amb la cinquena sinfonia, amb motius temàtics similars, i pensàvem, bueno, que era un bon contrast.
El diumenge, mateix escenari però diferent company, els Brothers Bros amb el Carnaval dels Animals. Pel cantó Brothers hi trobareu un beatbox, 6 ballarins, màscares i sorpreses. Serà aquest diumenge a les 6 de la tarda a la Faràndula. Afanyeu-vos, que queden poques entrades a la venda. Ah, ja sabeu com sonaran? I no us oblideu que aquest diumenge dia 2 a les 6 de la tarda arriba al Ciervo Teatre el muntatge Invisibles, de la companyia Més que Teatre. L'obra s'emmarca en la mostra de teatre de febrer que ha organitzat l'entitat per tal de dinamitzar l'activitat cultural al centre. Invisibles és la història de 6 persones amb unes vides molt complicades dins d'una societat on cal molt valor per sobreviure. L'egoisme, les mentides, el passat i un parell d'accidents decanten l'argument de l'obra de Guillem Clua sobre la denúncia social que és en realitat aquest drama contemporani. La direcció és a càrrec d'Oriol Alié. A més, teniu el casament dels petits burgesos de Bertolt Brecht a la sala petita del Teatre del Sol. Hi trobareu un grup d'actors que han aconseguit connectar entre ells i que li afegeixen aquest plus al muntatge. I són el dissabte a 9:45 del vespre i el diumenge a les 6 de la tarda. A Bodes amb Convides.
Què dieu que aneu a fer a la Creu Alta?
Doncs no tinc clar si avui toca veure bicicletes, cross country o allò que li diuen fotball, ara.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Com si fos el Sabadell d'inicis del segle XX, però actualitzats amb l'última hora dels esportistes de casa nostra. En Twitter, reproductors online i sense barrets, ni pipes de fumar, ni monocles.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, de 2 a 3, a Ràdio Sabadell.
Trobo que aquest del futbol, enguany, ho fan prou bé.
Notícies migdia.
I aquesta mitjanit el Brexit serà una realitat i el Regne Unit deixarà de formar part de la Unió Europea. Aquest dimecres l'Eurocambra va ratificar l'acord de retirada i les empreses sabadellenques i vallesanes en poden sortir afectades. De moment no notaran cap canvi, però tot dependrà de com es negociï la futura relació entre el mercat comú i el Regne Unit. Els efectes econòmics entraran en vigor a partir de l'1 de gener de 2021.
La clau de volta de les futures relacions entre la Unió Europea i el Regne Unit és un acord de preferència. Si es fa efectiu, les empreses sabadellenques i catalanes no hauran de pagar aranzels per exportar els seus productes. És el que voldria que passés Laura Rodríguez, cap d'assessoria internacional de la Cambra de Comerç.
un acord com, per exemple, el que tenim amb Andorra o el que tenim amb Suïssa, que pràcticament els tractem com un estat membre de la Unió Europea. Per què? Doncs perquè no tenim, fem transaccions però no hi tenim aranzels, és a dir, tenim el hàndicap d'haver de fer el tràmit duaner, tant de sortida de la Unió Europea com entrada en aquests mercats, però no és un cost a nivell aranzelari, a nivell de deute duaner.
En declaracions al programa El Cafè, Rodríguez també ha explicat que en el pitjor dels casos el Regne Unit pot ser considerat com un tercer país i aleshores hi hauria aranzels que encaririen les importacions, les exportacions i també el preu dels productes finals. També faria que els enviaments fossin més lents. Des de la Cambra de Comerç reconeixen que hi ha una certa preocupació per aquest procés, sobretot per la incertesa que genera. Per això estan treballant per assessorar les empreses, sobretot en la logística i el transport. Les empreses catalanes exporten el 75% dels seus productes a la Unió Europea i bona part dels quals acaben al Regne Unit.
I com comentàvem, falten menys de 12 hores perquè el Regne Unit marxi del Club Europeu. Ja fa més de 3 anys i mig que el Brexit es va imposar el Remain pels 52% dels vots. Serà el primer cop que Brussel·les viu la sortida d'un estat membre.
Aquest divendres l'Eurocambra no farà cap celebració i es limitarà a treure les banderes britàniques dels edificis de les institucions. A les 11 de la nit, hora britànica, Downing Street, a la seu del govern britànic, s'il·luminarà amb un rellotge que marcarà un compte enrere que donarà pas a un espectacle de llums. Avui el primer ministre Boris Johnson reunirà el seu gabinet al nord d'Anglaterra i farà un discurs televisat. Demà entrarà en circulació una nova moneda de 50 penics amb el missatge Pau, prosperitat i amistat amb totes les nacions.
I a banda del Brexit, hi ha altres temes que ens ocupen a aquesta hora fora de Sabadell. Per exemple, les autoritats sanitàries confirmen que hi ha dos casos sospitosos de coronavirus en estudi a les Canàries i un més a Ciutat Real.
Tot plegat a l'espera que arribin la vintena d'espanyols repatriats des de Wuhan, l'epicentre del brot del virus a la Xina. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut ha declarat l'emergència mundial per l'expansió de la malaltia, que ja ha provocat més de 200 morts al gegant asiàtic i gairebé 10.000 infeccions.
El Parlament Europeu ha reconegut Clara Ponsatí com a eurodiputada a partir de l'1 de febrer.
Ponsatí anava d'un número 3 per Llibres per Europa. Igual que Carles Puigdemont i Toni Comín, Ponsatí podrà ocupar el seu escó a l'Eurocambra en la sessió plenària del pròxim 10 de febrer a Estrasburg, on s'anunciarà formalment que de l'entrada de Ponsatí, així com la de la resta de nous eurodiputats pel Brexit.
El president del Parlament, Roger Torrent, ha negat que hagi deixat a l'intempèrie el president de la Generalitat.
En una entrevista a RAC1, Torrent ha argumentat que el Parlament no ha pres la decisió de treure l'acta de diputat a Torra, sinó que el responsable, ha dit, és un estat demofòbic que intenta vulnerar els drets fonamentals. Així mateix, ha explicat que no es podien posar en risc els acords del Parlament com poden ser els pressupostos per al 2020.
L'Open Arms demana un port segur per desembarcar les 163 persones que porta a bord.
L'Open Arms ha demanat un port segur on desembarcar 363 nàufrags que ha rescatat avui, que ha rescatat a les últimes 72 hores. El vaixell de l'organització ha fet en aquestes últimes hores fins a 5 rescats, l'últim dels quals aquest dijous a la nit, quan han respost a la crida d'un centenar de persones que viatjaven a la deriva en una embarcació de fusta insegura i amb dues cobertes.
I acabem, atenció, Berlín ha congelat els preus dels lloguers durant els pròxims 5 anys.
Sí, a més el govern de la ciutat es posa un topall de 9,80 euros per metre quadrat al preu dels habitatges de lloguer que van ser preparats per ser habitats abans del 2014. Aquest màxim s'aplicarà amb caràcter retroactiu des del 19 de juny del 2019 i dependrà de qüestions com la zona on hi ha l'habitatge o l'any de construcció.
Menys d'un minut per les dues, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia d'aquest divendres 31 de gener que ha fet amb nosaltres el Toni González de les Vies de So. Recordeu que podeu continuar informats del portal de continguts de l'emissora i també a través de les xarxes socials. Ara arriba l'Hotel Suís amb el Pau Vituri, molt pendents d'aquest fitxatge, de si es confirma aquest fitxatge de Xiquer o Zerin Jauregui. Que vagi bé i bon cap de setmana. Adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.